Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Dimarts, dia 7 de desembre del 2021, enmig del pont. Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes a l'Hotel Suís amb el Roger Benet, qui si no, a les vies de so. Arrenquem avui un dia sense massa activitat, podríem dir, al centre d'esports per culpa, com sabeu, de sobres, i si no, per això estem aquí, per explicar-vos el brot de Covid, el brot de coronavirus que va detectar-se a finals de la setmana passada i que, entre altres coses, va obligar a ajornar el partit de dissabte al Municipal de Palamós contra la Unió Esportiva Costa Brava. Un altre que no està de pont, Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Adri, com estem?
Anem a fer un resum ràpid de situació, després, si vols, ja anem una mica més al detall, anem punt per punt, però així, d'entrada, ara mateix, per recapitular, com està el pati, com està el panorama al centre d'esports?
Farem bé de recapitular com està ara mateix la situació al centre d'esports Sabadell. D'entrada, 3 positius confirmats, una desena en total, al voltant d'una desena d'afectats per tot aquest brot, entre positius i contactes directes, l'equip que està sense entrenar i, evidentment, ara mateix, 2 grans incògnites. La primera, quan se celebrarà aquest Costa Brava Sabadell que es va ajornar el passat dissabte? No hi ha data confirmada i estem a l'espera que la federació digui alguna cosa. I, sobretot, el que ha de ser més imminent, i tampoc hi ha cap comunicat oficial per part de l'ens federatiu, es jugarà o no es jugarà el pròxim partit del centre d'esports que està previst per dissabte a les 5 de la tarda contra el Betis Deportivo. En teoria, Adri, s'hauria d'ajornar per tot aquest brot que ha afectat el vestidor arlequinat. Però, com diem, a aquesta hora encara no hi ha cap confirmació oficial per part de la federació.
Esperant, per tant, l'ajornament oficial. De fet, hauria de ser avui el dia sobre el paper, ja que avui sí que és feiner. Ahir i demà no, són dies festius, i ja sabem com funciona el tema a les Roces, a la Federació Espanyola de Futbol, i si no, qui vulgui tenir algun precedent recent, que miri dissabte com va anar el panorama per fer-nos una idea dels timings en els quals ens podem moure. Però vaja, l'ajornament del partit contra el Betis Deportivo hauria de ser un fet. De seguida ho comentem, de seguida expliquem el per què creiem, amb tota la informació sobre la taula, que aquest partit no jugarà dissabte a les 5 de la tarda. Però d'entrada, ja que des tu crec que has utilitzat el verb recapitular, tirem cap enrere. Dissabte, al final no juga contra el Costa Brava, l'antic Llagostera, a Palamós. Però és que, bé, va ser un dissabte una mica estrany tot plegat.
Sí, dissabte s'havia de jugar aquest partit i no va ser fins aquest mateix dissabte, fins a res, a unes poques hores, en teoria, al xiulet inicial, que vam saber definitivament que el partit no es disputava. Recordem, divendres es fa públic tot aquest brot de coronavirus. Estàvem a poc més de 24 hores que es disputés aquest Costa Brava centre d'esports. 3 positius detectats i la resta de la plantilla del cos tècnic que estaven pendents dels tests PCR. A la tarda, l'afectació de més jugadors que no tenen la pauta de vacunació completa. Aquí hi ha molts casos, Adri, evidentment. Jugadors que potser només tenien una vacuna, jugadors que havien passat la Covid però ja fa més de 6 mesos i quedava, per dir-ho així, caducada a l'hora de tenir la pauta completa. Bé, al final és un reguitzell de casos, però, com dèiem, al final el que compta és que al voltant d'una desena de jugadors estan afectats per aquest brot. A partir d'aquí, el primer informe mèdic del Servei de Vigilància Epidemiològica del Vallès, de l'Àrea de Salut Pública de Catalunya, no serveix, en aquest cas per la Federació Espanyola, per confirmar la suspensió. Tot això el divendres. El segon sí, però ja es decideix, com deia Madri, el mateix dia de partit, és a dir, el dissabte. Per tant, el divendres a la nit, ho recordaràs bé, que ens anem a dormir pensant, tenint coll avall, que aquest Costa Brava Sabadell s'anava a disputar i que, en aquest cas, Pedro Munitis només podria comptar res amb 10-12 jugadors de la primera plantilla i que la resta haurien de ser jugadors o del B o del juvenil.
Per cert, recordem que en cas d'haver passat això, aquesta dotzena d'efectius, en tot moment el Sabadell ha de tenir 7 jugadors en fitxa de la primera plantilla sobre el camp en aquesta competició, o arribat el cas, si calgués, que no serà el cas, a la Copa del Rei. Ho dic perquè gent com el mateix Froileal, David Estals o Sergi Altimira tenen fitxa de filial. Per tant, tampoc servirien efectes pràctics com a jugadors de la primera plantilla. Per tant, uns 11 jugadors aproximadament, a grosso modo, disponibles, si és que jugava com quan vam anar a dormir divendres a la nit, tenint en compte que 7 en tot moment havien d'estar sobre el terreny de joc de la primera plantilla.
Sí, hi ha una normativa especial en els casos Covid que sí que et permet jugar només amb 5 jugadors de la primera plantilla, però només en el cas que aquest brot sigui tan extens que només puguis comptar amb això, amb 5 o 6 jugadors que aleshores els has de posar tots en tot moment. Però com deies, Adri, aquí el brot no era tan gran i per tant Pedro Munitis hauria d'haver posat sobre el terreny de joc com a mínim a 7 jugadors de la primera plantilla. Per tant, troba-t'hi també en un partit tan decisiu com era aquest, com el del Costa Brava. En tot cas, es confirma finalment la suspensió el dissabte, s'avisa als clubs i als àrbitres pel matí, i el mateix centre d'esports, doncs, evidentment, frena tota l'expedició arlequinada i l'autocar d'aficionats que havia organitzat amb aquest desplaçament a Palamós, i ja després es fa oficial aquesta nota pública que no arriba fins faltant res, 3 hores i poquet pel xiulet inicial. I això ja, doncs, amb gent a Palamós, aficionats que havien anat pel seu compte, que ja estaven allà a l'Empordà, i per tant es van veure això, havent fet el viatge i sense poder presenciar el partit.
Un despropòsit, vaja. Des d'aleshores, l'equip no s'entrena. La resolució federativa després de l'informe mèdic és un embolic per com està redactat, perquè parla d'una afectació de 7 jugadors més i no queda clar en aquell moment si positius o no, si és que el brot ha anat a més a partir de les PCRs a les quals s'han sotmès, o és que estan afectats perquè no tenen la pauta completa, però ara mateix semblaven 7 positius que no ho són. Com està el pati ara?
El pati està així. Com dèiem, els positius segueixen sent 3 jugadors. La resta de proves a les quals es van sotmetre tots els integrants de l'equip segueixen donant negatiu. Per tant, podem dir, Adri, que no hi ha més contagis. Però això sí, ara ja es fan controls més rutinaris, com els que s'estaven fent, i que van servir precisament per detectar el brot, però insistim, no s'han confirmat a aquesta hora ja més positiu. Per tant, ens quedem amb aquests 3. Què és el que passa? Que aquí hi ha jugadors que estan afectats pel brot, no perquè siguin positius, sinó perquè, com dèiem abans, no tenen la pauta completa. I, insistim, des de gent no vacunada, fins a gent que ha passat la Covid, però fa més de 6 mesos. Posa-li l'etiqueta que vulguis, però al final, per això parlem d'aquesta desena d'afectats al voltant d'aquest brot.
Que s'hagi posat la primera dosi fa relativament poc i no hagi tingut temps per tenir-ne la segona.
Per exemple, si és que aquí els casos van d'un extrem a l'altre, per tant, a part d'aquests 3 positius, doncs, com dèiem, una desena de jugadors que estan en aïllament, confinats, en quarantena, digue-li com vulguis, però que no poden sortir de casa. I la resta de la plantilla, els que a priori sí que estarien disponibles, doncs, per fer vida normal, per protocol davant d'aquest brot, tampoc poden entrenar. No estan confinats, però sí que no poden seguir amb aquesta activitat normal que seria, doncs, de fer els entrenaments diaris.
D'aquí que dèiem que la plantilla ara mateix no s'està entrenant. Per comentar d'altres històries, s'ha de confirmar en teoria el partit contra el Betis Deportivo perquè el confinament acabaria el dia 12, és a dir, el mateix diumenge, dia de... o de fet, l'endemà del partit. O sigui, seria diumenge quan acabaria tot plegat, no?
És a dir, estava pensant que la federació seria capaç, si el partit està previst per dissabte,
de posar el partit diumenge,
sí,
no?
Sí, no? De dir, bé, com que diumenge acaba el confinament, es juga diumenge.
Seria surrealista, perquè seria fer jugar un equip que fa 10 dies que no s'entrena, estiguin o no confinats, com a mínim, com a plantilla. Poden entrenar-se pel seu compte perquè hi ha positius, per exemple, asimptomàtics. Però el que és un entrenament normal, una rutina normal de temporada, no s'està duent a terme. Clar, seria absolutament il·lògic fer jugar, i per això diem que en teoria és una cosa de calaix que s'ha d'acabar suspenent, el Sabadell Betis Deportivo, després de 10 dies amb l'activitat aturada, després d'haver suspès per aquest mateix motiu l'anterior partit, tenint en compte que tot acaba el dia 12, que és l'endemà de la disputa d'aquest partit, vaja, qüestió de temps, sembla, Sergi.
Sí, seria, com dius, surrealista, il·lògic, el que tu vulguis, que finalment es disputés aquest partit. En teoria, l'últim d'aquest 2021 per al Centre d'Esports hauria de ser ja per la següent jornada contra el Castellón, tot i que des de la plana Adri s'especula amb alguna altra cosa. En teoria no hauria de ser així i com diem, la tornada a la competició pel Centre d'Esports hauria de ser a Castalia contra el Castellón. I el del Betis, per això que comentes, que al final esperem que es confirmi en breu, no sé si serà avui o la gent de la federació estarà de pont, doncs a totes dires ja seria dijous, però s'hauria de determinar que el partit no es disputés. El Sabadell tornaria als entrenaments o el mateix diumenge o ja l'endemà dilluns. Per tant, aquí els escenaris més lògics doncs serien aquests. I aleshores ja Pedro Munitis sí que tindria una setmana sencera per entrenar els seus homes de cara a aquest, teòricament, últim i únic partit que li queda al Sabadell del 2021 contra el Castellón.
Accidentat, 2021, entre unes coses i unes altres. Deixem que faci una aturada en el camí aquí, Parc, de seguida torno amb tu, però ja que parlem de Castelló, allà just han viscut també el primer brot de coronavirus de la temporada en aquest grup 2 de la primera RFE. Per tant, el que està passant al Sabadell l'ha viscut també el Castellón i, a més, amb més positius que no pas el conjunt arlequinat. Per tant, marxem cap allà perquè ha hagut d'ajornar un parell de partits al conjunt orellut fa algunes setmanes, ja ha tornat a la competició, ja han complert totes les etapes que estàvem dient ara amb el Sergi Parc que ha de cremar a partir d'ara al Centre d'Esports Sabadell, i si de cas que ens ho expliquin des d'allà directament. José Luis Gual, Ràdio Boramar, com es va resoldre el brot de Covid al Castellón i com ha tornat l'equip? Bon dia.
Què tal, com va? Molt bon dia, salutacions des de Castelló. Bé, el que puc contar un poc és el que va passar així a Castelló en el brot de Covid, que va ser el primer, per cert, així al Club Deportivo Castellón. El primer cas va ser un dijous, previ al partit del dia 7 en Algeciras, va ser per a Cubillas, i el jugador va quedar aïllat, però la resta de futbolistes del planter van donar negatiu i, per tant, la dinàmica de grup va continuar completament normal. Es va jugar el partit al Algeciras, en el que vam estar presents, i en el transcurs d'ixe viatge de tornada van haver un jugador que va tindre símptomes i, de fet, el dimarts següent, que era el dia de l'entreno, ja no va anar. El que passa és que la resta de components del planter sí que van estar treballant tots sense cap problema, és a dir, l'únic aïllat era Cubillas. Bé, ja sabeu que això són dades que es transmet una miqueta oficialment al club i sempre van una miqueta més darrere del que és la realitat. Dimecres és quan van saltar ja les alarmes de que podia haver un brot de Covid seriós. De fet, van ser 10 els positius que es van comunicar, en este cas, a la Sanitat Valenciana, i bé, a partir d'ahir pues, es va desencadenar tot i dijous ja es va fer oficial que la federació, a petició del Castelló, pues, ajornava aixòs dos partits que tenia dissabte següent davant del Betis B i al cap de setmana següent, diumenge de matí, davant del Villarreal B. Què va passar a partir d'aquest moment? Bé, pues, tot el món confinat a sa casa, van estar fins el dia 22, estem parlant del dia 22, i el 10 és el dia que almenys nosaltres, els mitjans de comunicació, tenim ja constància de que hi ha un brot i que tot el món està confinat a sa casa. Per tant, el dia 22, 12 dies després, és quan va tornar a la normalitat al planter del Castelló. Van treballar aquesta setmana, diríem que normal, els 5 dies, de dilluns a divendres, i el següent partit va ser davant del Betis. Esportivament, se va notar, en la segona part l'equip va pegar un baixó físic important, de fet van haver jugadors que van tindre que ser canviats al descans perquè se notava que no estaven bé, però després s'han recuperat molt ràpidament i la veritat és que ha sigut qüestió de superar aquest primer partit i després ja la inèrcia, diguem, que ha tornat al Castelló, però un poc les dates i sempre, bueno, posar una miqueta en entredit perquè insistís que són les oficials que ha vingut donant el Castelló i tal com hem anat enterant-nos els mitjans de comunicació són aquestes, per tant, bueno, esperem que passi el més aviat possible cap ahir i que puguem veure'ns tots el dia 19 perquè la segona volta està ahir i és un problema per a tots els clubs.
Tant de bo que sí que ens veiem aviat. Gràcies, José Luis. Ha tornat-hi de quina manera? L'equip castellonenc sent el primer que guanya Valdebebas després d'aquest partit contra el Betis Deportivo al qual feia referència ara el company. A més, curiositat, Sergi, amb els mateixos rivals que el Sabadell. El Costa Brava afectat per partida doble en aquests enfrontaments i en el seu cas tornant contra el Betis.
Sí, el Costa Brava, pobres, afectats indirectament, tenen ara dos partits menys que la majoria d'equips d'aquest grup 2 de la primera ref, però bé, com dius, curiositats del calendari, ja saps com van aquests temes. Per cert, calendaris, si et sembla, parlem de calendaris i especulem una mica amb quan es podrien jugar aquests partits del Sabadell.
Fot-li, va.
Si s'acaba suspenent també el del Betis Deportiu, dic partits en plural, donant per suposat que s'acaba ajornant també el d'aquest dissabte. Hi ha una bona notícia, perquè semblava que el mes de gener, amb l'eliminació a la Copa, doncs el tindríem força tranquil. Ara sembla que podria ser tot el contrari, perquè hi ha finestres per poder encabir aquests compromisos. D'entrada, Adri, deixa'm dir-te que aquest dimecres dia 8 de desembre, demà, a les 5 de la tarda, jugarà el Costa Brava a Castalia en un d'aquests partits ajornats dels Orelluts. És a dir, que recuperaran un d'aquests dos partits que tenen pendents. I de cara al gener, entre el Sabadell-Linares del dia 8 i l'Albacete-Sabadell del divendres 21, hi ha una setmana sencera neta per la disputa d'aquesta tercera ronda de la Copa del Rei en cap de setmana. Una competició, recordem que el Centre d'Esports ja va quedar eliminat i el Costa Brava no hi pren part.
Ni el Betis Deportivo com a filial.
Ni el Betis Deportivo com a filial. Per tant, aquí al Sabadell doncs, tindria un dissabte o un diumenge per poder posar un dels dos partits. Sense cap mena de dubte, és una de les finestres més clares que ens venen al cap a l'hora de reubicar aquests enfrontaments. L'altre doncs, es pot posar entre setmana, igual que aquest Castellón-Costa Brava, per posar-se al dia fins i tot abans que acabi la primera volta del campionat. Però veurem, perquè com dia a Madrid tot això són especulacions.
En fi, un déjà vu. Parlant de nou de complicacions sanitàries, més que no pas de futbol. Anem a parlar d'altres temes amb la vicepresidenta Arlequinada. I never saw it coming, I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time, I must be blind. I guess I couldn't trust you, cause all you did was lie. Oh no, I have to cut you off my mind, cause of you. Som-hi, anem a saludar la vicepresidenta del Centre d'Esport Sabadell, l'Anna Navés. Anna, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Per parlar una miqueta d'aquesta notícia que es confirmava, crec que era ahir de manera oficial, aquesta coorganització de la Cap d'Any Reis, de la tradicional cursa del dia 31 de desembre per part de Wirran Sabadell, però també enguany del Centre d'Esport Sabadell. Per tant, Anna, et pregunto una miqueta com ha anat tot, des de quan es porta cuinant-se aquesta col·laboració amb la gent que organitza la cursa de Cap d'Any aquí a Sabadell, o d'on sorgeix aquesta idea de poder participar-hi també?
Ja sorgeix fa un parell d'anys i amb l'Aleix Muñoz vam estar parlant. Ja vam col·laborar l'anterior edició amb la cursa infantil, que era Centre Esport Sabadell, i d'alguna manera buscàvem arribar a portar el nom d'aquesta gran cursa, no? La tercera millor de Catalunya.
Serà la desena edició, com comentes, és de les més importants d'aquestes dates nadalenques arreu del territori català. A nivell logístic, d'implicació, etc., què suposa el fet que la Cap d'Any Reis dugui l'organització i el nom del Centre d'Esports, també?
Doncs amb Aleix Muñoz i Wirran, la veritat que està quasi tot controlat, vaja, tot, perquè l'ha organitzat durant molts anys. Té molta experiència i per nosaltres és un plaer poder gaudir de l'organització d'aquesta activitat, no? Passa per temes logístics, temes de material, de cotxes, de càtering, de voluntariat. Al final es posa una miqueta doncs, tot el que ja té el Centre Esport Sabadell també a disposició d'una gran cursa com aquesta, no?
Se suma, per tant, tot aquest engranatge que ja, com comentes, fa una dècada que ve organitzant curses de Cap d'Any aquí a Sabadell. Això a nivell, podríem dir, de feina, a nivell logístic, però a nivell d'imatge suposo que també és tot un què, no?, que la cursa dugui el nom del Sabadell.
Sí, jo crec que buscàvem aquells orígens, no? Com sabeu molt bé, tenim una comissió de memòria històrica que està fent un treball excel·lent i al final ens uneix aquells orígens de que el Centre d'Esports Sabadell era una pista d'atletisme, es feia esport, es feien altres disciplines i, per tant, recuperar una d'aquestes curses que dona nom a la ciutat una altra vegada, doncs per nosaltres és un honor.
Recordo que fa uns anyets, en una de les curses diria que era solidària pels infants, pels nens, fins i tot va haver-hi un final de cursa a la mateixa gespa de la Nova Creu Alta. Saps que hi ha molts grups de runners arlequinats, que hi ha molta gent que és arlequinada de mena i que a més té el hobby de sortir a córrer, que, home, seria gairebé un somni, no?, poder acabar una cursa de Cap d'Any a la Nova Creu Alta. Això està sobre la taula, evidentment no per aquest 31 de desembre, no per d'aquí a 2-3 setmanes, però pensant en properes edicions, és una possibilitat factible o no?
Sí, i tant. Ja es va valorar fa l'any passat, bueno, no es va poder celebrar, va ser online, però l'anterior any es va valorar amb l'Ajuntament i depèn també molt del calendari del Centre d'Esport Sabadell, no? Però sí, sí, és un somni, inclús l'arc de sortida i d'arribada en la pròpia Nova Creu Alta.
Doncs la veritat és que seria un autèntic plaer poder fer una cursa com aquesta amb un escenari de luxe com la Nova Creu Alta. La pena, Anna, és que amb aquest arrelament que s'està aconseguint, aquesta presència del centre d'esports als diferents àmbits de la ciutat, de la societat sabadellenca, la via esportiva, podríem dir, els resultats no estiguin arribant en consonància, no? Això és una pena.
Sí, però és una mica el que estem parlant tots, no? Tots plegats, tots nosaltres. El projecte segueix aquí, el projecte segueix creixent, més socis, més patrocinadors, o sigui, tant de bo arribi la pilota, òbviament, perquè estem tots aquí perquè la pilota entri i els resultats arribin, no? Però el que demostrem és també de que entri o no entri. El projecte del Centre Esport Sabadell és molt gran, la gent que el recolza és molt gran, els aficionats estan allí, ho han demostrat, i això segueix creixent en la mesura que tots aquests arlequinats vulguem, no?
Doncs de part d'aquesta feina extraesportiva, podríem dir, evidentment, és molt remarcable tot el que s'està fent. Una prova més és aquesta Cap d'Any Rei. Simplement per acabar-ho d'explicar tot, setmana, suposo, anar especialment complicada, no?, al Sabadell, amb la suspensió del partit de dissabte a Palamós, amb el brot de coronavirus, pendents de la federació ara de cara al partit d'aquesta setmana, o sigui que al final són dies especialment complicats, m'imagino, no?, si em poso a la vostra pell.
Sí, es tracta de reorganitzar-nos setmana a setmana i això n'hem après molt en aquesta casa. Però ara mateix hem acabat una reunió de màrqueting i comunicació per reorganitzar tot el calendari, no?, perquè evidentment tots venim marcats per la part esportiva i especialment quan toca un tema de salut. Però estem convençudíssims que ens en sortirem, que els jugadors estaran una altra vegada en forma ben aviat i Munitis també preparat per engegar motors en quan ens donin el següent calendari.
Doncs Anna Navés, vicepresidenta del Centre d'Esport Sabadell, gràcies per atendre la trucada de Ràdio Sabadell de l'Hotel Suís i ens veiem com a molt tard aquest dia 31 a la Cap d'Any Reis, la desena edició de la cursa de Cap d'Any de Sabadell, enguany també coorganitzada pel Centre d'Esports. Una abraçada, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una cursa a la Cap d'Any Reis que també tindrà la seva vessant inclusiva. Per cert, parlant de temes inclusius, aquest diumenge a les 11 a Olímpia teniu trobada treballadors del club, la premsa, nosaltres, i també el CES Inclusiu disputarem l'Intercés, una data que ja havíem disputat. Anava a dir tradicional, no hi han hagut gaires encara, però per culpa de la pandèmia, però abans del coronavirus sí que n'havíem disputat una i diumenge hi tornarem. I malauradament hem de parlar també d'una trista notícia, la mort en les últimes hores del soci número 1 de l'entitat arlequinada de Llorenç Xipell. Una abraçada enorme per tota la família i per tots els amics i molts ànims. Sergi Parc, hola de nou.
Hola de nou, Adri.
Simplement per rematar-ho, el Sabadell no va jugar dissabte a Palamós, però la resta de la jornada sí que es va disputar. Per tant, et pregunto l'últim titular. Ara som ja a 6 punts de la permanència.
Sí, la començàvem a 5 i ara estem a 6, una permanència que marca el Cornellà després del seu empat a 0 contra el Nàstic de Tarragona en un partit, Adri, que, i no pel 0-0, sinó que podríem dir que no passarà com el millor de la història del futbol. En tot cas, 17 punts per l'equip de Raül Cassany, 11 pel de Pedro Munitis, que el pobre Adri, el tècnic càntabre, déu-n'hi-do amb la que s'ha trobat des de la seva arribada. Però bé, si es confirma finalment tot plegat, el Sabadell doncs haurà d'estar pendent una setmana més d'una jornada a la qual no jugarà si, com diem, es confirma la suspensió del Sevilla Betis Deportivo i que, evidentment, doncs, el podria deixar encara més despenjat i més si hi ha sorpreses com la d'aquesta última jornada, sobretot a dir la de l'estadi Balear, amb aquest Baleares 0, Sevilla Atlético 2.
Que ens va deixar contrapeu a tots i que complica una mica més el panorama. Ara sí que deixo anar tranquil, Sergi Parc, gràcies.
Vinga, vaig a dinar. Fins ara, Adri.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Tampoc ha redreçat el rumb el Sabadell juvenil, que suma ja 6 jornades seguides sense assaborir un triomf a la divisió d'honor juvenil. Són 3 empats i 3 derrotes amb el 0-0 de dissabte. Olímpia contra un dels grans, això sí, de la categoria, com és el Mallorca. Partit obert, amb ocasions arlequinades com per haver batut alguna vegada el porter balear, fins i tot una falta directa que es va estavellar directament a la mateixa creueta, a l'escaire, I tot i ampliar el número de jornades sense victòries arlequinades amb aquest empat sense gols, el tècnic Marc Nomen està satisfet amb la bona feina, diu, que estan fent.
Ens hem de donar valor contra un molt bon equip. Jo diria que en el tema d'ocasions a favor i en contra potser n'hem tingut més que ells, i al final tu veus els partits anteriors del Mallorca perquè te'ls mires i és un rival on costa molt fer-los gols i sobretot costa molt fer-los ocasions de gol. I nosaltres n'hem fet unes quantes, tant de mèrit per forçar pèrdues seves i contraatacar com de mèrit per ser capaços de treure la pilota des de darrere fins a dalt i arribar a la seva àrea. Hem de veure les nostres llums com a equip, que en tenim i en tenim moltes, jo crec, i seguir apretant per assolir un resultat millor, que estic segur que arribarà i espero i desitjo que sigui la setmana que ve.
Ara el Sabadell és setè amb 21 punts, abans de visitar un rival de la zona baixa, com escoltava ara l'Europa, que en té 6 menys. Dissabte va seguir en directe el partit d'Olímpia el nostre estudiant en pràctiques, el Joan Hernández, que va conversar una estona després amb el capità d'aquest juvenil arlequinat, amb l'Oriol Tenorio.
Oriol, què tal, com estàs?
Bueno, molt bé, cansat després del partit.
Quina és la teva avaluació del partit després de treure un punt contra Mallorca?
Bueno, pot semblar des de fora un punt bo, però tal com s'ha donat les circumstàncies del partit, crec que ens podíem haver merescut més, sobretot a la segona part, ja els seus últims minuts de molt menys i tot. Hem estat tot el rato ja a sobre d'ells, en un setge constant i, bueno, no entra la pilota i ja s'ha de ballar.
Què creus que us ha pogut faltar o hauríeu pogut millorar per emportar-vos els tres punts?
Bueno, jo crec que l'efectivitat, perquè hem tingut ocasions, hem estat allà constantment, sense deixar sortir Mallorca, pressionant-lo, tenint ocasions, però això es tracta de ficar-la entre els tres pals i, si no, és el que passa. No?
I respecte a classificació, ara ja, bueno, us manteniu setens, però ara amb 21 punts, i Ferrer està a la part encara més alta de la classificació. Creus que aquest equip pot aspirar a estar més a dalt o creus que aquesta mitja taula us és favorable?
Bueno, sí que ara estem setens, però no ens han de crear ansietat amb la classificació. És a dir, jo crec que és un equip que té potencial, podem estar a les parts altes, però es tracta de guanyar cada partit i la Lliga, i a mesura que passi la jornada et ficaran en el seu puesto.
Ara que parles de les jornades, vau fer un inici de temporada molt bo, fa res, portava 5 victòries consecutives i ara amb aquest empat ja són 6 jornades sense guanyar. Com creus que li afecta l'equip?
Bé, el que et deia, estem conscients que els resultats no acompanyen, fa moltes 6 jornades que no guanyem i 3 consecutives perdent, i bueno... Res, jo crec que hem d'estar mentalitzats, hem d'estar tranquils i treure això endavant de la millor manera que sabem, que es treballem cada dia, jugant bé, i mira, el resultat arribarà i els resultats arribaran perquè estem treballant bé constantment, diàriament, i ja està.
I ja de cara pensant a la següent jornada, com afrontareu el partit que teniu contra l'Europa? Un rival en zona d'ascens que també està necessitat de punts.
Bé, sabem que és un partit difícil allà en el seu estadi, on és un camp gran i on... L'Europa ens proposarà un partit difícil, molt trabat, i hem de saber jugar al nostre estil, estar tranquils i sent efectius, que segurament que els 3 punts ens l'endurem d'allà.
I com creus que arribarà anímicament l'equip després de l'empat d'avui?
Bueno, jo crec que arriba anímicament bé, perquè segons com s'ha donat el partit i tot, podem estar contents del joc i de les ocasions que hem creat. I, bueno, i sí que estem enfadats i... perquè no guanyem, però bueno, seguim bé i seguim treballant i ja està.
Ja per acabar, l'última jugada, diguéssim, polèmica del partit, que ha acabat amb l'expulsió del Mallorca, ha sigut falta fora l'àrea, però ha sigut penalti, ha sigut dins, o no? Què creus, que te n'han fet a tu la infracció?
Bueno, està fora, però jo m'he caigut dins i a veure si a l'àrbitre aquella i rascàvem el penalti, però bueno. Doncs
pues moltes gràcies i fins la pròxima.
Vinga, a vosaltres. Que
entendre-ho tot de la meva hipoteca? Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Bona tarda, són les 2.
Les classes, com dèiem, seran presencials i segures. Els alumnes aniran amb mascareta.
Quan més persones estigui vacunada, vull dir que s'ha de prioritzar la vacunació de tothom abans de segurament tornar a revacunar.
És una vergüenza el que empreses multinacionales hagan lo que están haciendo, que es subir la luz a la família. ¿No?
Notícies migdia, de dilluns a divendres, a partir de les 2.
Vols estar al dia del que passa a la ciutat? Salut, política, educació, medi ambient, cultura... Tots els temes que t'interessen te'ls expliquem cada dia a partir de les 2 al Notícies Migdia.
El resum de la jornada en 15 minuts. Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
La tornada de la publicitat, 3 minuts i mig per sobre de 2:15 de la tarda d'aquest dimarts 7 de desembre. Durant els últims 3 dies, els pavellons de Sabadell s'han omplert de bon bàsquet, amb una nova edició, la dotzena ja, del Top Bàsquet, un torneig organitzat per l'escola PIA i que tornava després del parèntesi de l'any passat per la pandèmia. El pavelló Escolapi, amb el SAC, el pavelló del Sud i també el del Nord, on van tenir lloc les finals, van acollir un campionat que, recordem, reuneix alguns dels millors clubs locals, estatals i fins i tot internacionals en categoria mini i infantil. En total, més de 600 jugadors i jugadores d'una cinquantena d'equips. En el terreny purament esportiu vam tenir 4 campions diferents, en mini masculí el Barça, en el femení el Sant Adrià, en infantil masculí el Team Masovia polonès i en el femení el Lima Horta. L'ambient que es va respirar ahir, sobretot en la jornada de cluent del pavelló nord, va ser espectacular, amb un recinte ple de gom a gom i que va vibrar especialment amb les emocionants finals d'infantils. El Top Bàsquet d'enguany, segons els seus organitzadors, ha tornat a ser un èxit tant pel nivell dels equips com per tota la logística i per això té el futur assegurat. Així ho ha expressat un dels principals responsables, el Guillem Reina, amb qui el Sergi Parc va poder conversar una estona ahir.
Guillem, bona tarda.
Bona tarda.
En el moment de gravar aquesta entrevista estan en joc les finals d'infantil, però si mirem aquí al davant tenim el Barça i el Team Masovia masculins, aquí al darrere el femení Sant Adrià i el Lima Horta. Ja només veient el renom d'aquests clubs ja diu molt, crec, d'aquest torneig Top Bàsquet, no?
Sí, sí, el torneig aquest ha arribat a ser internacional, com tenim gent de Polònia també, i el nivell és màxim. En tots els altres equips que no han pogut arribar a les finals són també del màxim nivell i ha sigut un torneig superexigent i molt, molt competitiu.
La veritat és que t'anava a preguntar precisament per això, sobre quin és el nivell real, no? Perquè al final, clar, els clubs està clar que tenen un nom important, no? En el que és el panorama tant català com estatal com internacional, com bé deies, però al final els jugadors que s'han presentat aquí, no? En aquestes categories mini infantil, estaven a l'altura, realment eren jugadors de molt nivell?
Bueno, com hem pogut veure, per exemple, a la final del mini masculí, el Barça ha vingut amb el mini més fort, per exemple, que ha guanyat de 40 a 50 la seva final. I tots els partits disputats, molta qualitat, això vol dir que tots els equips que venen a aquest torneig venen amb el primer equip i venen a guanyar-lo.
De fet, ara que esmentaves el Barça del mini masculí, entre la plantilla hi havia el fill de Sara Jessica Vicious, que el teníem aquí fins fa un moment a la graderia. Al final també aquest torneig fa això, no? Que vinguin doncs, gent molt coneguda en el món del bàsquet, com és el mateix tècnic del Barça.
Sí, sí, això ens ajuda moltíssim. A més, de part del Sara Jessica Vicious, el mini femení del Barça jugava la filla del Lorbeck, que és exjugador també del Barça, i això fa molt. Al públic, a la gent i a la gent que de fora que veu el torneig, això ajuda molt i estem molt contents per això.
Pel que fa a l'assistència de gent, recordem que al final a aquest torneig del Top Bàsquet doncs, més enllà d'aquí on se celebren les finals del Pavelló del Nord, també teníem partits al sud, a Can Balzac, a l'Escola Pia. La veritat és que és veritat que avui són les finals, però fa goig veure l'ambient que hi ha aquí al Pavelló del Nord.
Sí, sí, els aforaments, per això els pavellons havien d'estar controlats una mica, no hi havia un màxim, però bueno, si s'acumulava molta gent sí que hem separat a la gent, però el pavelló, per sort, de les finals és molt gran, l'aforament és molt gran, i després d'un any molt complicat veure aquest pavelló així de ple i amb, òbviament, tothom amb responsabilitat de mascareta i aquestes coses, però molt contents perquè la gent té moltes ganes de bàsquet i es nota i ens agrada molt això.
Com dius, al final la gent va amb mascareta, hi ha algunes limitacions, però sí que és veritat que sembla una mica la continuació de l'edició del 2019, no? Després del parèntesis que hi va haver l'any passat, ja precisament per això, no? Per aquesta presència del públic, per els noms d'alguns dels equips que repeteixen, no? Respecte a la reedició, sembla que això, que el malson que hagi quedat una mica oblidat, no? I que hagi quedat això, en un simple parèntesis, i ara puguem tornar a gaudir del bàsquet, que al final és l'important.
Sí, sí, estem molt contents de que els equips hagin volgut venir, sobretot els que venien sempre, i també tenir equips de tota Europa, com Travel Team o el Mazovia, que ara està jugant la final. Home, que després del Covid estiguin aquí és excel·lent i genial, i ens motiva que l'any que ve fer un torneig millor encara.
Guillem, per anar acabant, logísticament, organitzativament parlant, com ha anat tot plegat? Imagino que, clar, també us haureu trobat amb algunes dificultats, també, no sé si el tema de, també, aquest que ho comentava, no?, de les mascaretes, algunes limitacions, no sé si ha posat una mica més de dificultat el que és, al final, doncs, organitzar un torneig a quatre bandes, com dèiem, a quatre pavellons, que també té la seva dificultat.
Bueno, el tema de mascaretes sí que hem hagut d'estar controlant més, però la gent ha sigut responsable i sap el que hi ha. Llavors, cadascú és responsable dels seus actes. I, bueno, també aquest any hem posat lo de les tablets per posar els punts i donar l'aplicació, que ens ha facilitat molt i ha anat superbé i això ens facilita molt. I, bueno, tecnològicament hem avançat i aviam l'any que ve si podem millorar-ho i tot.
Aquí un servidor la té descarregada de l'aplicació i ha pogut anar seguint les finals amb totes les estadístiques i el minut a minut realment ha funcionat a la perfecció, L'última, Guillem, que ho deies ara també, deies l'any que ve a veure si podem tenir aquest torneig, no? Fer-ho igual o millor. Per tant, el futur del top bàsquet està assegurat.
Està molt assegurat, estem agafant noves generacions i va molt bé, molt bé. I l'any que ve, aquest any, per exemple, el Madrid no ha pogut estar, sí que per més tema de Covid vam avisar més tard i tal. L'any que ve jo crec que estarà bastant millor i això, molt bé.
Doncs veurem el nivell de participació de l'any que ve i veurem si hi ha algunes novetats, perquè aquest any, com deies, el tema de l'aplicació, la veritat és que ha quedat molt xulo i ens ha anat de perles a tots els que seguim a aquest torneig. Guillem, moltes gràcies i felicitats.
A tu, que vagi bé, gràcies.
De seguida continuem parlant d'aquest tema. Notícia d'última hora, s'acaba de confirmar ara mateix via Twitter, per exemple, publica el compte oficial de la Primera RFEF l'ajornament del partit entre el Sabadell i el Betis Deportivo, el que comentàvem ara fa uns instants amb el Sergi Parca a inicis d'aquest hotel suís. El jutge de competició ha decidit ajornar per motius sanitaris aquest Sabadell-Betis Deportivo sense data confirmada, exactament igual que amb el Costa Brava, però en la mesura del possible el més pròxim que es pugui per la disputa d'aquest Sabadell-Betis Deportivo. Per tant, ara ja sí, és oficial, el Sabadell-Betis Deportivo no es jugarà aquest dissabte. I com dèiem, lligat al top bàsquet, diferents equips de la ciutat, com el Futbol Sala Sabadell Femení o l'Amics del Pou Insercat Escorial, han hagut de canviar els seus partits a d'altres pavellons per la disputa d'aquest torneig, un fet que ha provocat, podríem parlar de malestar, com a mínim, al conjunt arlequinat. Les creualtenques van caure 3-8 al seu partit a casa contra el César Augusta Saragossa en un duel que no es va jugar, com és habitual, a Cal Balsac, sinó a Sol i Pedrís, en una pista més estreta i més curta. Xavi Muñoz, l'entrenador del Futbol Sala Sabadell Femení, ha lamentat a Ràdio Sabadell no poder disposar de la seva pista i haver entrenat només un cop al Palau Municipal d'Esports abans de jugar aquest darrer enfrontament.
Trobo una mica trist tot plegat. Els organitzadors del torneig de bàsquet o l'Ajuntament no ens hagués facilitat poder jugar a la nostra pista. Estem parlant d'un equip de segona divisió espanyola, que hagués passat igual, suposo, amb els equips de Futbol Sala de la ciutat, Club Natació, Escorial, que juguen a pistes municipals o potser els d'handbol, però no m'imagino jo un centre d'esports Sabadell jugant un cap de setmana que no poden jugar a casa i han d'anar a jugar, no sé, al Camp de Cornellà o anar a Terrassa a jugar.
Muñoz, de fet, diu haver tingut la sensació d'haver-les fet fora de casa seva, d'haver-se vist abandonades, i per això, independentment del torneig formatiu Top Bàsquet que s'hi celebrava aquesta setmana, ha demanat que es valori el nivell de futbol sala que hi ha a Sabadell.
Potser ens ho hauríem de fer mirar entre tots, i si el futbol sala volem que la ciutat, que hi ha molt nivell, amb tres equips masculins, estan a segona B, i un equip estan a segona femení, estan a segona divisió espanyola, estaria molt bé que rebéssim l'ajuda o el suport, que no costa res, perquè no és demanar diners ni demanar res, simplement demanar jugar a la teva pista, on jugues i entrenes normalment, una petita ajuda, o almenys veure que tothom està amb tu, que tothom t'ajuda, que no et deixen ap, espavila't, busca't una pista per jugar perquè tu no pots jugar a casa teva. Ho trobo una mica trist, la veritat.
L'entrenador creualtenc, per tot plegat, està convençut que el canvi de pista va afectar el rendiment de les seves jugadores. Sobre el partit en si, Xavi Muñoz ha explicat que les errades a la contra van penalitzar molt contra un equip aragonès que és un graó per sobre.
Ha sigut un partit molt complicat. Crec que és un dels millors equips de la categoria. Després del que portem vist amb altres equips i el que podem analitzar dels que encara hem de jugar, és un equip molt fort, amb jugadores molt bones, 6, 7, 8 jugadores top, que han vingut aquí a fer un partit super seriós, coneixedores de que volen estar dalt, i bueno, ha sigut molt, molt, molt complicat.
Ara el futbol sala Sabadell femení acumula dues derrotes seguides i és el quart per la cua de segona divisió. Dissabte les arlequinades visitaran el segon Alcaldes. I a la segona B, masculina, com us dèiem, l'amics del Pou Escorial Insercat no va poder jugar de local al Pavelló del Nord contra el Cerdanyola i ho va haver de fer, atenció, al Guiera, és a dir, a les instal·lacions del rival. Però els dels Marinals eren els que figuraven com anfitrions. I la veritat és que el canvi no se li va posar gens bé a un equip que passa per uns temps força convulsos i que cada cop té més complicat poder mantenir la categoria. De fet, l'Escorial va patir la derrota més contundent de tota la temporada, 3-13, i segueix estancat amb un sol punt a la classificació. També disputava un duel comarcal el Club Natació Sabadell, en el seu cas a Ripollet, i al Pavelló Joan Creus es va acabar la bona ratxa de resultats dels nedadors. Derrota 2-1 contra un equip de la part baixa i de nou tornen a sorgir els dubtes, especialment pel que fa a les sensacions de joc. Així de clar i de rotund és un dels jugadors de la plantilla, Aleix Basalduc.
És cert que ells no portaven els resultats esperats, que estaven per sota nostra, però a mi personalment em van agradar bastant. Crec que van jugar molt millor que nosaltres i crec que juguen millor que molts equips que estan per sobre. És cert que segurament els hi falta gol, però nosaltres ens hem d'exigir molt més. Ens van passar per sobre en tot moment. És cert que el resultat és ajustat, però si veus algunes ocasions que tenen ells, és cert que podria haver sigut més ampli.
Els de Borja Burgos es queden desens a la classificació amb 14 punts i sense acabar de donar amb la tecla, perquè tot i la bona dinàmica de resultats abans d'aquest enfrontament contra el Ripollet, des del vestidor ja havien estat molt crítics amb el joc desplegat la setmana passada contra l'Escorial i dissabte la cosa no va millorar gaire. Per Basalduc, de qualitat individual en sobre amb homes com Pepe Font o Àlex Llamas, però en clau col·lectiva hi ha molt marge, diu, de millora.
Ells ens marquen el 2-1, queden 6 minuts, i ens fiquem a jugar de 5 perquè crec que estàvem creant poc perill. És cert que pels jugadors que tenim, com Pepe Font, com Llamas, com Cristian, que són jugadors d'atac, que són molt bons, tenim ocasions, però com a equip crec que no vam estar encertats de cara a la construcció del joc, de cara tant de jugar de 4 com de 3-1, crec que no vam estar encertats, crec que va ser més individualitats que no una altra cosa. I vam tenir ocasions, però no van ser tan clares com per poder empatar.
Amb la derrota, qui ha sortit beneficiat és el Futsal Pia, que torna a passar per davant a la classificació. Els escolapis, recordem, es van imposar 5-2 al Manresa en el partit avançat de la jornada del passat dijous.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I en waterpolo, els dos equips sèniors de l'Estalpul Natació Sabadell han complert amb l'expedient abans d'encarar uns pròxims dies molt més determinants. El masculí, per exemple, no va tenir problemes per superar a Madrid el Real Canoe per un clar 5-17. Bernat Sanahuja, amb 5 dianes, va ser el jugador més encertat dels sabadellencs, que no van donar opció, i des del principi ja van agafar un bon avantatge en el marcador. L'Estalpul continua tercer, però només a un punt del CNB, que va caure a casa contra el líder, l'Atlètic Barceloneta, i dissabte els de Quim Colet Mollet rebran a Can Llong el quart classificat derbi al Natació Terrassa. A les mateixes instal·lacions es viurà un cap de setmana ple d'emocions amb la disputa de la fase de grups de l'Eurolliga femenina. El club, recordem, s'haurà de veure les cares a partir de divendres amb el Ferencváros, el Dunaujváros i el Mataró. Les maresmenques, juntament amb l'Estalpul, continuen comandant la classificació a divisió d'honor femenina amb 27 punts de 27 possibles, la plena, després de tornar a guanyar els seus respectius partits. Les de David Palma van derrotar per un contundent 26-6 al Rubí i el tècnic veu a les seves jugadores en plena forma per afrontar la competició europea.
Tota aquesta setmana hem treballat amb molta, molta cara, que hem fet estatge aquí contra Terrassa, que hem fet 3 partits d'entrenament, treballant molt tàcticament, a un nivell exigent, sobretot de carga física, i ara ja la setmana que ve ja entrem allò a fila prim, com m'agradaria a mi, pensant molt en Ferencváros, Dunaujváros i Mataró, però content amb la línia que portem, no? Que sempre hi ha aquesta tendència a relaxar-se als partits fàcils i avui no ho han fet, molts seres en defensa i ficant molts gols, que és una miqueta la línia que volem marcar.
Després d'aquesta victòria contra el conjunt rubinenc, el Pau Vitori va entrevistar la Nona Pérez, que va contribuir al triomf a Can Llong amb un parell de gols.
Estem amb la Nona Pérez. Nona, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Ja, bueno, migdia, tarda, aquesta hora que ens ha tocat jugar avui, no sé què dir-te.
Una mica estranya, a les dues?
Sí, perquè hi havia competició de natació i al final un dia ells s'han de moure i avui ens toca a nosaltres.
Bé, el més important, Nona, és que teniu ja els deures fets, Abans del divendres, de l'Eurolliga, arribeu amb la maquinària a punt. Fa la sensació que esteu molt en forma.
Sí, aquest és el partit previ a el que ens espera la setmana que ve, que és la Champions, i bueno, ha sigut una victòria, però també és una bona manera d'encarar-ho ja.
Suposo que hi ha moltes ganes, no?, d'aquesta segona fase, que la jugueu aquí a casa, que seran 3 partits en 3 dies, molt exigents, buscant els quarts de final. Imagino que tota aquesta setmana, aquests dies previs, aniran enfocats a això, no?, a acabar d'arribar en forma.
Sí, sí, al final aquestes setmanes ja ens hem estat preparant per aquest moment i, bueno, què millor que jugar-ho a casa, que sempre és un plus amb la teva gent i amb moltíssimes ganes.
Això t'anava a dir, no? El fet de jugar aquesta segona fase aquí a Can Llong, és cert que els 3 rivals, ara en parlarem, són complicats, però imagino que, ni que sigui pel fet de jugar aquí, heu de sortir com a favorites.
Bueno, al final, jugar a casa o no, el grup és fort, tots els equips has d'estar al 100%, llavors ni favorits ni res, a saco a cada partit.
No sé si veu alguna cosa, heu vist ja alguna cosa de les hongareses, Ferencváros, Dunaujváros, el Mataró el teniu més que conegut. Heu estudiat ja els rivals?
Sí, 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 evidentment, ja els hem estudiat i encara no n'hi ha suficient i encara queda per estudiar.
L'última, Nona, el fet d'acabar contra el Mataró, tu prefereixes allò, segurament tenir el partit més complicat al final o què?
Bueno, complicat, sí, és evidentment que serà complicat, però és millor, jo crec, que acabar amb el Mataró, però bueno, ens l'haguéssim posat el primer dia i haguéssim sortit igualment amb el ganivet entre les dents, o sigui que tots els rivals, l'ordre és indiferent, que sortim a saco amb tots.
Doncs Nona Pérez, waterpolista de l'Estralpul, felicitats per la victòria d'avui i a partir del divendres canya amb aquesta segona fase de l'Eurolliga. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Ben atents, aquí a la sintonia de Ràdio Sabadell estarem aquest cap de setmana a Can Llong, especialment intens de waterpolo de qualitat de primeríssim nivell europeu amb aquesta nova lligueta de la Champions. Un apunt més de waterpolo, l'ex del club la temporada passada, Roberto Valera, s'ha proclamat campió als Estats Units de l'NCAA, la Lliga Universitària. La seva universitat, la de Califòrnia, va batre la final al sud de Califòrnia per 13-12. Valera va marcar 3 gols en un duel molt igualat que no es va poder decidir fins als últims segons, amb Valera, per cert, com a curiositat, també jugant Xavier i Max Casabella, 2 ex del Mataró. I obrim també pàgina d'handbol. Tarda rodona, la de dissabte al carrer Bocaccio per l'Oar Gràcia amb la doble victòria consecutiva dels seus equips sèniors. Comencem pel femení, que va tornar al camí del triomf superant 30-26 al Granollers Atlètic per plantar-se 6è amb 15 punts a plata i deixar enrere les dues jornades seguides sense guanyar. Marina Tomàs, jugadora verdiblanca, ha reconegut que, tot i ser un rival de la zona baixa, el Granollers les va fer patir, sobretot en defensa. L'equip de Carol Carmona va anar per davant gairebé en tot moment, arribant a guanyar de 7 als 10 minuts minuts de la segona, però en el tram final les granollerines van situar-se només 2 gols a l'electrònic. Al final no va ser tranquil, però, com diu Tomàs, al final, tot i els nervis, van poder endur-se el gat a l'aigua per 4 gols de diferència.
No crec que hagi sigut com el partit de la setmana passada, però sí que l'equip de Granollers ha estat allà fins al final, però en comptes de la setmana passada, que nosaltres vam donar una miqueta més de marge perquè les altres estiguessin allà, hem pogut controlar els últims 5 minuts del partit, que al final ens pensàvem que ens atraparien quan ens han ficat a 2, però hem aguantat i al final hem acabat guanyant de 4.
Just després del femení jugaven els nois, que van guanyar també, amb més marge, 40-31, al Sant Martí Adrianenc. L'inici va ser complicat, amb un 1-4 de sortida pels de la Verneda, però de seguida el conjunt de Cesc Borrell va capgirar el panorama, passant d'aquest 1-4 al 6-4. Des d'aquell moment, diferències còmodes pels graciencs, amb l'apartat golejador, a més, ben repartit. 8 gols de Guillem Correro, 7 de Nil Montserrat, o 6 d'un Bernat Correro, amb qui va xerrar el nostre estudiant en pràctiques, el Xavi Colomer. Where you is where it's at, and you can't beat that
with a bat. Estem aquí amb Bernat Correro després de la victòria de l'OAR, sobretot una gran primera part, no?
Sí, al final la diferència és de 9 i em sembla que la primera part ja guanyàvem de 7. He pogut obrir una bona escletxa i llavors al final la segona part ha sigut més còmoda.
Sobretot els primers minuts ells han començat una mica més intensos, però ràpidament heu començat a sortir més bé al contraatac i amb una gran efectivitat. Com ho entreneu?
Bueno, al final és el que ens agrada jugar. Això som, de fet, crec que som els màxims golejadors de la categoria. Ens agrada jugar tantejos alts, ens agrada córrer, defensar i sortir ràpid al contraatac, i ens trobem còmodes amb això. I a la que podem imposar el nostre ritme de joc, doncs és fàcil i podem acabar guanyant els partits.
La segona part, com has dit, ha estat més còmoda, però igualment heu hagut de plantejar perquè no se us acostin en cap moment i heu estat molt intensos. Això es prepara amb antelació, com ho parleu?
Bueno, al final, és a dir, sabem que un partit són 60 minuts, llavors has d'estar posat, encara que tingui cert avantatge, els 60 minuts has d'estar posat. I bueno, al final sí que hem tingut un coixí, no hem deixat que s'apropessin i ha sigut prou còmode la segona part.
Segurament esteu en el millor moment de la temporada, esteu aconseguint victòries tant aquí a casa com a fora. Us ho esperàveu, aquest inici de temporada tan bo?
Bueno, sabíem que lluitaríem per estar a la part alta, potser ara estem en un moment molt bo i estem empatats amb el segon. Llavors, bueno, tot el que vingui és treball que estem fent, és il·lusionant i a veure fins on podem arribar.
Doncs Bernat, moltes gràcies i molta sort per l'estar a la temporada.
Merci a vosaltres.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Encara la primera nacional masculina d'handbol, el Creu Alta Sabadell handbol segueix sense puntuar, ancorat a la cua de la taula, derrota això sí ajustada dels arlequinats 30-27 a la pista del Sant Esteve Sarrovires. Van fer la goma els de Ramon Salmurri, anant per darrere després d'un inici saldat amb un parcial de 9-3, mala entrada al partit, però els creualtencs no van deixar que el rival trenqués el partit en cap moment, arribant a estar a un gol, només a manca de 7 minuts pel final. El Sant Esteve Sarrovires, però, va rubricar el triomf 30-27 i el màxim anotador creuatenc va ser Jordi Altés, amb 9 dianes. Anem a l'esquash. Perquè Iker Pajares ha aconseguit el millor rànquing de la seva carrera, el jugador d'esquash sabadellenc, que és el número 26 del món, igualant així la classificació que tenia ara fa 2 anys, just abans de la pandèmia. Després, però, va caure fins i tot fora del top 30, però mica en mica ha recuperat aquest terreny perdut fins a aquesta última actualització, la del mes de desembre. Pajares s'ha mostrat satisfet amb un premi que considera del tot merescut.
Estic content i crec que és just, crec que és un rànquing que em mereixo. Aquests últims mesos he estat jugant, competint a un nivell molt alt, he aconseguit grans resultats. Crec que he demostrat un nivell molt a la pista. Només he perdut amb jugadors que estan dins del top 5 mundial, no? Ja sigui segona o tercera ronda, però només he perdut amb jugadors aquests últims mesos que estan entre els 5 millors del món, no? I crec que és significatiu i és algú al que estic molt, molt content.
Fa un bon grapat de mesos que Pajares no cau en una primera ronda en una estrena d'un torneig PCA i, com escoltàveu, només ha quedat eliminat abans dels millors del món, com ara el número 1, Ali Farag, a l'última cita, a Londres, o fa una setmana Tarek Moment a la darrera visita a Egipte. Ara en prepara una altra. La setmana vinent competirà a l'Open Black Ball al Caire en la penúltima prova pel sabadellenc en aquest 2021. El seu objectiu passa per poder fer-li un altre mos al rànquing PCA, pensant ja en l'actualització del gener.
Crec que és una posició que em mereixo, i bé, encara queden dos campionats fins a final d'any, en aquestes setmanes que venen ara, i a veure si puc tancar, bueno, si puc estrenar el mes de gener amb un millor rànquing.
Curiosament, el camí en aquest Black Ball de la capital egípcia, que arrenca el dia 16 de desembre, serà el mateix que en l'última prova, en el Canary Wharf londinenc. El debut serà contra un francès, en aquest cas no Castanyet, sinó Massotti, el número 19 del món, i en cas de passar ronda, igual que el Regne Unit, qui l'espera és un altre cop el principal favorit al triomf, l'egipci Ali Farag. Els últims minuts de l'Hotel Suís d'avui per al voleibol, que s'ha tornat a donar la doble derrota dels sèniors del Club Natació Sabadell. El masculí, per exemple, no va poder aprofitar l'efecte Jordi Fernández per donar la sorpresa a les naus contra el Barça. El tècnic tornava amb l'equip després d'estar de baixa per paternitat i no es va poder reestrenar amb victòria. Això sí, tot i el 0-3 final, en el primer set el club va estar a punt de donar un bon ensurt al conjunt blaugrana. Com explica Fernández, però, va ser un ex qui ho va impedir.
Si no ens el vam endur és una miqueta bastant per culpa del Gerard Osorio, que és un ex del club, que és va aprendre a jugar aquí, però va marxar a jugar fora perquè era molt bo. I, bueno, si no arribés per ell, jo crec que el primer ens l'enduem i després, bueno, a poc, segon set, se'ns va quedar massa... Després de l'emoció del primer, doncs, potser ens va venir baixant, i el tercer set, incorporant dos o tres canvis, doncs vam estar 2-3 punts per sobre força estona. Per tant, sincerament, molt content.
Conclusions positives, les que extreu el tècnic, però al final el club es va quedar sense sumar i segueix penúltim del grup C de Superliga 2 amb 5 puntets i només una victòria en el que duem de temporada. Fernández, com dèiem, només va poder estar a la banqueta la primera jornada i des de llavors ha hagut de seguir els seus jugadors des de la distància. Reconeix l'entrenador que l'ambient que s'ha trobat no és ben bé el mateix, tot i que tampoc és dramàtic.
Sincerament, m'esperava trobar un equip una miqueta més abatut, perquè vaig estar seguint una miqueta l'equip des de casa, no? Anava a veure els partits de casa i els de fora els veia per streaming, i les sensacions que veia jo, no? Una miqueta capcots. Certament jo crec que la victòria a Saire va donar aire. El partit de la setmana anterior contra Llagrau, tot i ser un 3-0 també, bueno, l'equip també va donar força a la cara, no va jugar malament. Jo crec que aquests dos últims partits, doncs, un poc o molt, el dia havia donat una miqueta d'aire al grup.
I realment tampoc està sent un tram de calendari fàcil pel Natació Sabadell, sinó que més aviat al contrari, el club venia de perdre contra el líder, l'Illa Grau, ha caigut ara contra el segon, el Barça, i dissabte tocarà visitar el tercer, el Sant Roque. Penúltim el masculí, també el femení, que va plantar cara un Grau Castelló, que és el sisè, però va haver de suar per endur-se els 3 punts a les naus. Per exemple, el primer set es va decidir per un 24-26 ajustat i el segon va caure del cantó de les d'Alberto Avellaneda. El següent partit serà a Sant Cugat. Abraçada al control de so del Roger Benet, senyals horàries i de seguida les notícies amb la Núria García. Que vagi bé, adeu-siau.
Ell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.